última Eurocopa d'aquest any 2021, espai que hem estrenat en aquest any, i això sí, anem a recuperar un acte o una campanya que ja porta en marxa any rere any, els últims anys, a més, en bona acollida a la ciutadania, i que està fent que un producte tan nostre com les Clemenules estiguin guanyant espai en la nit de Cap d'Any a les tradicionals uves, per a això, per a impulsar lo nostre i per a poder gaudir d'aquest producte, com són els 12 caillons de Clemenules, que també ajudaran a entrar en bon peu el pròxim any en aquesta final de 2021 i principis de 2022. Anem a veure com es presenta aquest any la campanya, si ven alguna novetat o com la tenim. I per això parlem amb el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
Pues así estem, ja preparamos per a Cap d'Any i supose que també des de l'Ajuntament acabant d'engestir tota aquesta campanya que un any més buscarà donar suport a este producte tan nostre com és la Clemenules.
Pues així no és, no? La veritat és que com tu molt bé comentaves, ja fa anys que estem fent esta campanya de animar a la gent a la tradicional celebració de comiat de l'any, que molt habitualment i que també com en un origen molt, molt agrari, que és la despedida en els 12 raïms de bueno, pues en el seu dia se va posar en marxa en alguns territoris on tenien excedents de producció, pues nosaltres fer la nostra i territorialitzar-lo amb el nostre producte de proximitat, que són les clementines, que són els cítrics, i fer-lo en lloc d'en raïm, en gallet de taronja, que pensem que també és d'alguna forma pues una tradició que és molt divertida i que tots molt, passem molt bé en família fent aquesta despedida de l'any, pues fer-la un poc més nostra i aterrar-la en el nostre producte alimentari principal, que també, com ja hem comentat moltes voltes en aquest espai, està en una situació econòmica molt complexa i que també d'alguna forma enviar el missatge de que estem compromesos en la seva viabilitat.
I este suport extra per a este sector citrícola, que aquest any ja s'està veient, el problema és d'aforament, especialment en quant a Clemenules, s'estan notant en que no siguen les guanyes, les esperades, com sempre va generar això, però el suport que doneu des del consistori en això, per exemple, també el suport que han tingut dels dissenyadors de cara a donar-li recuperar aquests papers de seda, està mostrant això, el suport que esteu donant des de la Fira de Taronja per a que se seguisca augmentant i se consum de la taronja local a la plana.
Pues sí, és el que tu dius. Jo crec que tenim, encara que portem ja molts anys, moltes dècades parlant de la crisi de la citricultura. Jo crec que la citricultura està molt vinculada en la nostra identitat, en la identitat de la nostra ciutat, de la nostra comarca. Som una zona que va créixer, que se va fer important precisament per aquestes exportacions en el segle XVIII, en el segle XIX o en el segle XX, i pensem que aquest tipus de accions d'alguna forma tracten de mobilitzar a la ciutadania, que és una part important en la eixida de la crisi i en la generació d'un nou model de consum alimentari, de distribució alimentària. I, bueno, pues això, que al final la campanya de 12 gallons per acomiadar l'any és una acció més molt, molt simbòlica, però que és veritat que té molta, molta simpatia. Cada volta n'hi ha més gent que se'ns posa en contacte, no? o que reaccionen les xarxes socials a la campanya i troba sentit el que fem i la substituís. I jo crec que sí, no? Que sempre el diumenge de més pròxim a Cap d'Any, que se pren la Fira de Taronja en la plaça Fadrell, pues, els productors parlen, ho expliquen, se reparteixen des de l'Ajuntament cartells per a que se posen en les parades, i la veritat és que jo crec que és una costum que poquet a poquet estem tractant de canviar i d'arreglar en la nostra ciutat, i crec que perquè és molt fàcil, perquè tot el món tenim una vinculació important en la taronja, en el city, tots tenim alguna finqueta, coneixem algú, tenim algun familiar que en el seu dia se dedica a la agricultura, i crec que està en nosaltres i i no sé, no? Potser no hi ha molt de temps de plantejar sondejar, però crec que cada volta, any rere any, més veïns i veïnes de Castelló estan despedint d'esta forma l'any.
I este suport, que serà ja el tancament d'un 2021, que quasi a última hora ens ha deixat en temes agrícoles i en temes de la teua regidoria, Fernando, bones notícies, i és que i ses primeres millores de la seu de la Cambra Agrària Municipal i l'Avinguda Lledó ja estan finalitzades i a partir de febrer, si tot va bé, se retomarà esa atenció cara a cara, no?, en esta seu.
Pues així, a veure, aquesta subvenció que comentes que teníem executada en l'any 2021 d'hasta 200.000 euros per a millorar dependències municipals, nosaltres vam seleccionar l'antiga Càmera Agrària, l'edifici dels serveis agraris municipals de l'Avinguda Lledó, un edifici dels anys 30 del segle passat, però que les pròpies persones que treballen en les comunitats de regants, el propi agent de la guarderia rural que treballa així, que fa els permisos de que vamos bien, que era un edifici molt, molt abandonat. De fet, ara el que hem fet, ja ho saps, ha sigut substituir les finestres, les portes, tota la carpinteria exterior per a millorar l'envolvent, l'eficiència energètica, i no te ho sé dir segur, però el que me diuen algunes de les persones que treballen així és que les finestres que tenia l'edifici encara eren les originals de l'edificació de l'any 32. És a dir, que era un edifici molt requerit de millores, que nosaltres pensem que també és un edifici municipal, és patrimoni municipal, està inventariat i que és un edifici molt estimat pel nostre sector primari, i encara que, bueno, que se'ns pot criticar, no?, la posició ens ha fet algun comentari un poc llet sobre este tipus de reformes, pensem que d'alguna forma redignificar la que ha estat la casa de Llaurador també és un poc un missatge de que estem tractant de redignificar tota l'agricultura. L'any que ve també tindrem una altra inversió per a tractar de superar les barreres arquitectòniques de l'edifici per a millorar l'accessibilitat, i com tu explicaves, ja després de pues, bastant de pelea dins de l'Ajuntament, comencem a tindre un servei agrari municipal, una estructura dedicada exclusivament a l'agricultura en persones tècniques, en personal concentrat exclusivament en el sector primari i en cuidar el terreny municipal de Castelló, i la nostra intenció és que en qüestió de setmanes ja qualsevol persona llauradora o potencial llauradora de Castelló tingui una oficina municipal on rebre consell, on consultar dubtes i on tingui el suport de l'administració per a desenvolupar la seva activitat, perquè si ens pensem, si jo m'ho pense, que l'agricultura és fonamental, no només per una qüestió econòmica, que també ho pot ser, sinó per una qüestió paisatística, per una qüestió ambiental, per una qüestió de lluita contra el canvi climàtic, pues, l'administració s'ha d'implicar en que pugui funcionar, i modestament pues, estem fent alguns passets que jo crec que caminen en aquesta direcció.
I tot això per a tancar un 2021 i obrir ja les portes a un 2022 on, per exemple, l'heu estrenat ara, però suposo que el gran impuls arribarà ja a partir de l'1 de gener, d'aquesta nova marca corporativa, Castelló és verd.
Sí, també és un poc una marca, no? una identitat, una acció de comunicació que hem fet i que pensàvem que era interessant d'alguna forma per a generar un paraigües comunicatiu, discursiu sobre les nostres polítiques i per a enviar un missatge que nosaltres ens creem molt, que Castelló és una ciutat verda, no només pel color de la nostra bandera, que l'altre dia hi havia una broma en algun mitjà de comunicació, sinó perquè tenim un terme municipal molt ric, en una realitat natural molt, molt potent, en muntanyes, en platja, encara un anell agrícola que envolta el terme municipal i que tenim moltíssimes potencialitats. Que el projecte de ciutat de futur per a Castelló, baix el nostre punt de vista, ha de ser necessàriament per potenciar les nostres característiques de ciutat en equilibri en el nostre medi ambient, que és veritat que durant pues molt de temps, en general, en totes parts i també en Castelló, ens ha aparegut com una qüestió menor, però que ara, afortunadament, està començant a ocupar la centralitat de l'agenda pública i de l'agenda social, i això té que connectar pues, a distints elements, evidentment als moviments ecologistes, però al sector agrari tradicional tenim que connectar a tot el veïnat de Castelló en avançar cap a un model de ciutat de futur que ha de ser verd. Que això passa per conservar els ecosistemes, però també per a conservar els ecosistemes la millor forma de conservar-los és que tinguem producció agrària, perquè és la millor forma de tindre el sol cuidat, passa també tindre una mobilitat, unes formes de vida més sostenibles en la ciutat i que tots aquests elements són necessaris per a Castelló que jo crec que és el millor model en el que viure en les pròximes dècades, i en aquest model jo crec que se parla a vegades dels llauradors com els custodis del territori, els que cuiden del territori. Crec que en aquest model de Castelló Verd pues l'agricultura és probablement el pilar central que manté la ciutat cuidada i viva.
És bo esta visió de 2022 d'ajuda al sector agrari, a l'agrícola. Per això, per exemple, en l'últim plenari vau aprovar també la bonificació del 50% d'IBI rústic a diverses parcel·les, i també 2022 suposarà un nou impuls al pla de reactivació agrària.
Sí, també crec que l'última vegada que vam estar parlant en aquest espai era per a parlar d'aquest pla de reactivació agrària. La veritat és que ha sigut una experiència molt, molt interessant. Han sigut, crec que no sé si són 60 o 65 hores de formació molt completa per a agricultors ja en actiu de la ciutat de Castelló o per a gent que s'està incorporant ara mateix al sector, on han après sobre producció, sobre varietat, sobre lluita biològica de plagues, sobre abonats químics, però també sobre la cadena alimentària, sobre crisis de comercialització, sobre nocions econòmiques per a fer viables en les condicions actuals els projectes d'emprendiment agroalimentari, i és una part important de la ciutat de reactivació agrària, i tenim una altra part molt, molt important l'any que ve, que l'altre dia també ho vam estar explicant, que és en primer lloc l'aprovació i posada en marxa del banc de terres del Parc Agrari de Castelló, que fomente la lluita contra l'abandonament de les terres improductives, i també una altra fita que ens hem fixat en el pla de l'any que ve, i és, junt a la Fira de Taronja, generar un mercat de venda directa que convisca en la Fira de Taronja, però que vaya més enllà de la temporada de cítrics, on també tota la producció primària que se fa en el terme municipal de Castelló, que no són cítrics, que també tenim alguns productors d'hortícoles, també tenim alguns productors d'altres varietats frutals, d'altres varietats, en definitiva, del nostre terme municipal, que tinguin una via de treure un preu just al seu producte, i que pensem que si connectem aquestes tres coses, la formació, l'accés a la terra i la comercialització en preus justos, tindrem ja un ecosistema econòmic com per a que almenys l'agricultura pugui ser una opció que qualsevol castellano, que qualsevol castellanenca se la pugui plantejar com a viable per a desenvolupar el seu projecte laboral i de vida.
Doncs en esta esperança i en este missatge positiu i de suport al sector agrícola i per a impulsar encara més d'aquesta recuperació d'un sector que va ser primordial en l'avançament i creixement de la capital de la Plana Esquedem. Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, gràcies com sempre per agafemos un espai per entrar a aquesta Agrocope Castelló, per comentar-nos tota l'actualitat del sector agrícola a la capital de la Plana, i que en este 2022 seguís tenint contacte en positiu per ajudar al sector primari a la ciutat.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a difondre les nostres polítiques.
I després d'escoltar a Fernando Navarro, entenc, parlant d'altres temes, i en el que hem començat, com aquests galles de Clemenules, pues, n'hi ha que destacar que diverses poblacions de la Plana Baixa ja ho han fomentat durant aquests últims dies, i que van a fer-ho també de cara a això, de cara a que cap d'any pues, entre en aquesta fruta tan nostra. Per exemple, a Nules, ja la passada setmana es va reentregar a l'alumnat d'infantil i primària de 6 centres educatius de la localitat una malla d'un quilo d'aquesta Clemenules, i també un punt de lectura amb el qual es vol promoure la marca de qualitat de Clemenules de la Plana. una iniciativa que ha organitzat l'Associació per a la Diferenciació i Posada en Valor de la Qualitat de la Clemenules de la Comarca de la Plana de la Província de Castelló, el nom un poc més llarg, que no pot ser, però bueno, i de la que formen part, recordem, diferents ajuntaments, cooperatives, sindicats i entitats agràries i aixina com empreses del sector citrícola. A més, també se vol fomentar dins d'aquesta campanya anomenada La Reina de la Plana i que s'ha centrat en els més menús de la localitat, doncs repartiment en punts de venda de cara, com diem, a que aquest dia 31, la nit del 31, se menge i sos 12 gallets de clemenules. També a Moncofa s'ha fet repartiment, en aquest cas, de 600 boxetes amb cítrics al col·legi Abelí Corma. I també en aquesta localitat destaquem que dia 30 i dia 31, és a dir, demà i després demà, es repartiran als baixos de l'Ajuntament boxetes amb estos 12 gallons de la clemenules per a celebrar les campanades. També Nules farà el repartiment i Borriana també ho farà demà, en el dia de mercat, com va fer ja també la passada setmana, i se repartiment als seus centres educatius. Canviem de tema i passem a una denúncia que fa el president d'Ava Saja, Cristóbal Aguado, respecte als danys que provoca la fauna salvatge, no només a l'agricultura, sinó a la ramaderia de tota la comunitat i que està deixant pèrdues de nivell de rècord. Escoltem a Aguado.
El dany en l'agricultura valenciana per la fauna salvatge ja supera en 2021 els 35 milions d'euros. És una clara demostració de la incompetència i falta de voluntat dels polítics que tenim. Quan hi ha un desequilibri en la població de fauna salvatge, algú té que estabilitzar-ho. No està seguint aixina i els conills, els flamencos, els patos, els xavalins, els corzos, tota classe de fauna que n'hi ha silvestre, fa un dany tremendo en les infraestructures agràries, en l'arbolat, en les sembres, en definitiva, en tots els mitjos agraris que d'alguna manera estan arruïnant a un número cada volta més gran d'agricultors. És necessari, per tant, començar a actuar en contundència, a exigir responsabilitat als polítics, que són els que tenen que legislar, tenen que prendre mesures, tenen que autoritzar a un equilibri caçadors, agricultors i societat en general. L'augment de perjuïns en la ramaderia valenciana va anar en moltíssim creixement ràpidament.
Respecte a l'altra organització, com és la Unió de Llauradors i Ramaders, destaquem que ha tingut reunió amb el president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Medi Rural, Santi Pérez, per a fer un repart de la situació actual per la qual travessen les explotacions agrícoles i ramaders de la província i també establir noves formes de col·laboració entre la institució i aquesta associació professional. Concretament, esta relació estarà reorientada cap a camps com la informació, la formació i també el medi ambient. Ahí estava des de Unió Llauradors el subsecretari general Carles Peris. I tanquem amb la presentació d'un llibre relacionat en el món agrícola i es va ser així a Vila-real. Parlem del llibre que té com a títol La Gedada de 1946, Adversitat Climàtica, Crisi Tarongera i Primer Franquisme. Una presentació que ha tingut lloc a la Casa d'Esmundina i tot això d'un llibre que té és coral i que està coordinat pels historiadors Cristian Pardo i Andreu Ginés. La publicació ha estat editada per la Universitat Jaume I i que compta en la col·laboració d'altres historiadors com Vicent Abad García, Maribel Peris Muñoz, José Luis Jiménez Julià o Ricard Camil Torres Fabra. El treball aprofundís en la realitat social i econòmica als anys 40 per analitzar des de diversos punts de vista els efectes de la Gran Nevada a la comarca de la Plana. I d'aquesta manera tanquem en aquest 2021, però tornarem en 2022 amb l'Agrocope Castelló.